Són les 11 i 6 minuts. Pere Martí, molt bon dia.
Molt bon dia.
Suarem tinta en aquest feinejant amb filosofia? Ens faràs rumiar?
Bé, suarem perquè no acaba de fer fred del tot.
Aviat canvia.
A veure si és veritat, perquè això de què parlarem avui doncs, té una certa temperatura.
I a la vedeta.
Ens aniria bé poder-ho refredar una mica. Però bé, som-hi. Mira, al final de l'últim programa, no sé si ho recordaràs, que vaig fer una menció breu a la violència. I com la violència és sempre universalment present i que la qüestió està en quina gestió en fem, no? El que passa és que és una temàtica que cada cop més està present en el discurs general. Si fa un temps era un tema, podríem dir, molt més reservat a casos concrets i a especialistes, per dir-ho així, ara ha passat a formar part d'allò que és objecte de conversa i discussió habitual. I això s'acostuma a associar al fenomen de l'ascens de l'extrema dreta. I a mi em sembla que potser és una mica al contrari.
Vas contracorrent.
Bé, anar contracorrent és una manera de veure les coses diferents, també, no? Però en aquest cas no és cap intenció determinada, sinó que sorgeix de l'anàlisi dels fets. Si diem que la violència està cada cop més present en el discurs, doncs és possible que això, el fet de que s'hagi anat normalitzant aquesta noció que fins un temps enrere doncs, estava d'alguna manera encapsulada en un entorn concret, el fet que això s'hagi anat normalitzant potser genera un context en el qual és més fàcil que l'extrema dreta vagi, diguem-ne, tenint cada cop més presència. I podem veure casos concrets i propers, eh? Això, tota aquesta reflexió sobre la violència va venir, tot i que és un tema de sempre, no?, però de manera així, doncs, més immediata em va venir al cap perquè em van caure a les mans dos articles que, a més, en una setmana, i és clar, si et cauen a les mans, bueno, de fet, davant dels ulls, per ser més precisos, dos articles que parlen d'aquestes qüestions i en tan breu lapse de temps, vol dir que per les xarxes, pels mitjans, en circulen segurament molts més. Què és el que plantejaven? Doncs es qüestionava molt directament i sense cap contemplació les actituds bonistes per perdedores i covardes. Un d'ells anava específicament sobre el cas català. I deia, bueno, evidentment qüestionava això del ni un paper a terra, la superioritat moral estèril, o veure's a si mateix com el costat bo de la història, i tot això, bestieses. Deia aquest article, Catalunya era una nació que era un imperi marítim medieval. I ara, al final, no tan sols no ha sabut conservar res del que posseïa, sinó que ha anat reculant fins a acabar, fins i tot haver de recular dins a casa seva, deia l'articulista. Ara, deia, la frontera de la catalanitat ja la situem a les comarques gironines i retrocedint.
Carai.
Sí. Deia, finalment, una nació que es deixa governar pels de fora, això sí, amb una consciència moral impoluta, amb l'absolut convenciment de que els altres són els dolents, però que no té cap expectativa sinó restar sotmès a aquests dolentíssims. Això és molt tranquil·litzador, deia. És un gran consol saber que nosaltres sí que som bons. Pobrets, però alegrets. I afegir, quan algú va gosar exercir una mínima violència a Urquinaona, tots escandalitzats, condemnant aquells joves esgarriats, anatema, heretgia, ara sí que ens acusaran de violència. Com si els dolents, perquè havien quedat que eren molt dolents, els altres eren dolentíssims.
El pitjor.
Els hi fes falta cap excusa per exercir la violència, cap justificació. De fet, els violents no necessiten cap de justificació. Per ell, la violència es justifica... No, és que ni es justifica. És gràcies a ella que van augmentant la seva autoestima.
Segueixes amb la tesi de l'articulista.
Sempre. Vinga. I acabem aquí. I ara jo hi afegeixo. Jo en tinc una experiència professional. Els abusananos de la classe no els cal cap provocació per posar a prova que tenen poder sobre les seves víctimes. I parlant d'Urquinaona, i seguint en aquesta línia, fins i tot els que van ser portaveus dels manifestants que es revoltaven contra l'estripament de vestidures de l'establishment, tant de dretes com d'esquerres, al final tampoc acabaven de defensar la violència. Deien, no, nosaltres no actuem violentament, és una acció defensiva. Són els altres, el policia, que són molt violents. Cremar 100 contenidors o 200 i llançar pedres sembla que no és violència. Bé, però com hem vist en l'exemple anterior, aquesta manera de pensar, aquesta mentalitat està fent un tomb. Està fent un tomb realment com un mitjó. S'està ocupant un ambient que ens fa pensar molt, i evidentment no sóc el primer a diagnosticar-ho, en l'ambient del primer terç del segle XX, que, com sabem, va desembocar en dues guerres mundials. Això ja ho està dient molta gent. El que passa és que a mi m'agrada especialment per acostar-me a aquest ambient del primer terç del segle XX, fer-ho a través d'una obra literària del autor realment extraordinari Thomas Mann, que es diu El doctor Faustus. A mi particularment, aquesta obra m'ha servit de guia per interpretar aquella època i, de retruc, per analogia a la nostra. Entrar en el fons d'aquesta obra és una obra molt complexa, que ara aquí no abordarem en la seva totalitat, ni molt menys. Jo recomano la lectura, és obra densa, però per descomptat recomanable. Em centraré estrictament en aquesta capacitat que té aquest autor per reflectir aquest ambient. Ell escriu l'obra el 1947, però l'escriu al llarg de la Segona Guerra Mundial, de la segona part de la Segona Guerra Mundial, mentre està exiliat als Estats Units. I és com una anàlisi, una reflexió, es pregunta com hem arribat aquí? Com jo he arribat aquí? Com la meva nació ha arribat aquí, no? I també es pregunta quin preu pagarà pel seu desafiament demoníac, el doctor Faustus, el pacte amb el diable. Evidentment, amb la pèrdua de la seva ànima, ell ho tenia clar. Però el que ens interessa més, el que m'interessa més a mi de destacar d'aquesta obra, és com ell és capaç de captar l'esperit d'aquella època que va portar els alemanys fins aquí. I això ho fa quan explica el procés formatiu, el context en el que s'educa el protagonista, que és Adrian Leverkun. És un context per nosaltres estrany, però Mann descriu perfectament quin era aquest ambient social i intel·lectual a Alemanya, i no només a Alemanya, una bona part d'Europa, on cada cop prenien més força les tesis que en podríem dir irracionalistes, instintivistes, enfrontades a allò que cada cop més, de forma més generalitzada, es percebia com una progressiva degeneració de les societats occidentals. Aburgesades, acomodades, banals, estovassades de valors afeminats, democràtics, sempre darrere del vulgar materialisme, que havien bandejat totalment els valors clàssics, els valors espirituals, els valors forts, tradicionals, superiors, propis de l'home autèntic, de qui no té por a la vida. I aquí, evidentment, ressona Nietzsche. Nietzsche i el seu blasme de l'últim home de la moral d'esclaus i l'enaltiment de la moral dels senyors que imposen la seva llei només perquè són els millors, perquè són els més forts. Aquest és l'esperit de l'època que, evidentment, ens ressona, ens comença a ressonar. I això és el que portà a Alemanya a la Primera Guerra Mundial. Alemanya, orgullosament, s'enfrontà a totes les potències europees i el fet és que, fins que no intervé als Estats Units, la balança no s'inclina. I aquí a la gènesi de la Segona Guerra Mundial també, aquest cop amb una Alemanya molt més motivada, després de dècades d'humiliació i misèria, com a resultat dels tractats del final de la guerra. I amb una articulació d'aquests valors que va ser molt més potent i implacable, a càrrec d'algú que, efectivament, no tenia gran enginy, ni intel·ligència, ni originalitat, perquè no els tenia, però amb una clara intuïció d'allò que els seus contemporanis demandaven. Orgull, força, determinació implacable. De nou, els Estats Units serà qui decantarà la balança d'aquesta Segona Guerra. Però aquesta vegada els Estats Units va esperar una mica més, que es dessagnessin totes les potències, principals potències mundials, i a partir d'aquest moment va intervenir i es va convertir en la primera potència mundial. Però bé, aquest és una altra qüestió
valor.
Per un altre tema.
Sí, sí.
Com deia, Mann escriu aquesta obra a partir de la segona meitat de la guerra fins a la publicació un cop la guerra acabada. I incorpora aquesta reflexió. D'entrada, se sorprèn, tot i que se n'alegra de que hagi passat el que ha passat finalment, però se sorprèn. En Mann és un cas molt, molt, molt interessant perquè en la seva joventut ell assumí bona part de tots aquests valors, com la majoria dels intel·lectuals alemanys. I de cara a la Primera Guerra Mundial, la seva actitud va ser molt diferent. Afortunadament, després, a partir de l'ascens de Hitler, diem-ne que això ja no va ser capaç d'assumir-ho i va començar a ser un enemic irreconciliable del règim nazi. Però bé, deia, se sorprèn de que finalment hagi passat el que va passar, perquè com pot ser que les decadents, individualistes i egoistes democràcies hagin estat capaces de resistir? Perquè al començament tot eren victòries llampec, quasi sense resistència, i al final semblava totalment inexorable. De fet, un altre immens intel·lectual, Stephen Zweig, el 1942, en plena guerra, no hi veia sortida. Ho veia tan absolutament inevitable que va acabar suïcidant-se. Però no només van resistir, sinó que van fer front a aquesta màquina perfectament greixada i implacable de sense escrúpols de la Wehrmacht. Una màquina en la qual l'individu era irrellevant, l'únic que comptava era l'honor del Reich. I com és que des de la molícia i degradació moral d'aquestes democràcies buscaven el plaer individual material, s'hi va poder fer front, no? Es preguntava, com han pogut guanyar a aquells que havien assumit aquells valors puixants, verdaders i genuïns, la violència i el poder com a senyal d'identitat? Doncs bé, sembla evident que tant Thomas Mann com els nazis no van preveure que, potser sí que un pot estar revolcant-se la indolència de la seva recerca dels valors materials, però quan veus que pots perdre-ho tot, el pa, la vida, quan t'ho jugues realment tot, potser és més capaç de fer moltes més coses.
Es fa un clic.
Potser. I després també van calcular malament que les democràcies, a banda de dotzenades i melindroses, potser també eren capaces de crear i exercir violència. De fet, així van guanyar la guerra. Així es van guanyar els països de l'Eix, exercint una força i una violència superior a la seva. Les armes nuclears sobre Hiroshima i Nagasaki en són testimoni. De fet, encara estem sota l'ona expansiva d'aquella violència que es va exercir en aquell moment. Encara no hem separat aquesta ona expansiva, encara aquella amenaça continua damunt nostre. Bé, aquí, per ser rigorosos històricament, haurien d'afegir a la violència que van ser capaços de fer les democràcies suposadament indolents, què va portar la dictadura russa, que va portar, va ser qui va portar la més gran quantitat de ciutadans sacrificats en el conflicte. De fet, 9 milions, oficialment.
Quina barbaritat.
Tres vegades més que els que li va costar a Alemanya. Però bé, és un fet reconegut universalment que les democràcies tenien raó, però si van guanyar la guerra no va ser perquè tenien raó, sinó perquè van tenir una capacitat de violència més gran que els altres. Ara estem en una situació bastant paral·lela. La democràcia va perdent a poc prestigi i els seus valors associats, la racionalitat, la solidaritat, la no violència, el diàleg, la tolerància, van perdent pistonada, van perdent glamour entre els ciutadans. En canvi, l'exhibició desacomplexada de la força, l'eficàcia basada en el menyspreu dels drets individuals, el poder, la violència, van guanyant adeptes.
Entre els joves.
Sí.
Que això amoïna.
Bé, això n'hem parlat alguna altra vegada. Entre els joves sempre és més fàcil que arregli allò que suposa un enfrontament, un canvi, un anar per totes. I aquí hi ha una part d'això molt important. No hem arribat encara a la mentalitat d'aquella època en què es va realment identificar violència en veritat, o veritat en violència. Si tota la resta per ells eren mistificacions, coartades. L'únic verdader era el poder, la violència. Se'ns està fent tard, però és interessant resseguir el decurs del nostre, com diria jo, el nostre bressol cultural, que és Hollywood, de ser una colònia cultural, el nostre univers simbòlic...
Sempre és útil, sí.
Ve d'allà. I com durant tot aquest període, després de la Segona Guerra Mundial, canvien a poc els herois. Primer, durant una època molt llarga, eren els mascles, Clark Gable, Humphrey Bogart, Paul Newman. I cap als 80-90 apareixen una espècie de protagonistes una mica antiherois, més aviat fràgils, insegurs, fins i tot lletjos. El prototipus seria, suposo que tots el tenim al cap, el senyor Woody Allen. Actor i director jueu, per cert, ara s'ha mort una de les seves muses, de les seves pel·lícules més conegudes, que ara no em ve al cap el...
La Diane Keaton.
La Diane Keaton. Uns antiherois que tanmateix s'emportava la noia a l'hort, també, però... Però això va durar poc, va arribar la globalització i, de nou, van tornar a incorporar-se aquells valors tradicionals. Després de l'època Thatcher-Reagan, senyors que no tenien, de nou, massa escrúpols per matar qui se'ls posés per davant. I la cosa continua així fins avui. Nosaltres tenim una relació, i aquesta seria la qüestió que voldria remarcar més, ambigua, ben ambigua amb la violència. L'agressivitat forma part de la naturalesa humana com a mamífers depredadors. El que passa que la seva manifestació al llarg de la història ha tingut diverses consideracions, més positives, més negatives. Tots recordem l'època en la qual clavar un clatellot a la canalla, tant a casa com a l'escola, o a la parella, una cosa natural, normal. Diu, home, si no els hi fots un clatellot de tant en tant, com vols que estiguin, que vagin drets a aquesta canalla, no? Aquesta violència domèstica ha anat perdent prestigi i fins i tot ha arribat a ser... considerada delictiva. Avui dia continua havent-hi violència domèstica, clar, però no té aquesta cobertura ideològica i, a més, és considerada delicte. La violència té, doncs, mala premsa en la nostra època, sembla, i fins i tot no només la física, sinó la virtual. Ara fa poc hem assistit a com un senyor era condemnat a 2 anys de presó per un tuit, és a dir, per només la manifestació virtual d'una suposada violència. Però això, des del meu punt de vista, no passa de ser una capa una mica superficial, no? Com quan a l'estiu ens pintem de moreno per quedar bé i si plou una mica, doncs allò se'n va, aquella pintura. Perquè si anem al món econòmic, la compassió, la solidaritat no existeixen. Te'n vas al carrer i punt. I literalment et treuen de casa i si convé bé la policia i et treu de casa arrossegant. En un món polític el diàleg fa temps que ha caducat, ha saltat pels aires. I ara només trobem atacs constants, sense miraments, es llencen els uns als altres, crítiques reals o inventades, això és igual. La qüestió és qui crida més, qui la diu més grossa. Dialogues de covards. Quan algú diu que vol el diàleg, el que està dient és que l'adversari accepti totes les meves propostes sense dir ni piu. La gent, com cal, no s'arronsa i tira endavant fins al final, fins que aconsegueix un metre a l'altre. I el qui actua així és premiat, i el qui no actua així, realment, és bandejat. Per tant, les coses no quadren, eh? Valors oficials, superficials, un univers simbòlic que ens està constantment reforçant en el sentit contrari, fins que arriba, al final arriben els abusananos i arriben al poder polític. I tothom, oh, com és possible? Doncs perquè la violència avui sí té prestigi. Sí té prestigi. I això es podem trobar mil exemples, fenòmens socials, institucionals, on es practica de forma desacomplexada. I qui es mostra disposats a actuar de forma violenta i sense manies, doncs rep l'adhesió de la majoria i aquests senyors arriben aquí on arriben perquè encarnen l'esperit de l'època. I algú encara pretén que són una anomalia. No, no són una anomalia. L'esperit de l'època cristal·litza en aquests mandataris. Per tant, mirant-nos els uns als altres i dir el món s'ha tornat boig, no serveix de res. Bueno, ens consolem. Algun cop he dit, quan algú o alguna cosa l'acusem d'aquest boig, és que no volem analitzar realment què passa aquí. I si el món s'ha tornat boig, és que sempre ha sigut boig. Potser que ens comencem a qüestionar quina és la nostra relació real amb la violència. Quina és la presència real en les nostres societats i en les nostres institucions. I mentre no fem això, aquells que assumeixen allò que realment està en l'ambient són els que tiren endavant. Dos exemples. Davant de la invasió d'Ucraïna, els pacifistes radicals van tenir un problema. Què fan? Mantenen la seva idea de pau a qualsevol preu i circumstància i admeten que si un poble exerceix la força sobre un altre, aquest altre s'ha d'aguantar i acceptar-ho, o renuncien als seus principis i admeten que a vegades tens el dret o l'obligació de respondre amb violència. Els nostres personatges més prestigiosos de la història, Juli César, Alexandre el Gran, Napoleó, Churchill, Stalin, tots ells edifiquen el seu prestigi per haver enviat milers o milions d'homes a morir i a matar.
Vist així.
No.
Sí, sí.
Deia jo al Novarari, en Homo Deus, que a Occident tenim un culte molt, molt exagerat a l'humanisme i al ser humà com a valor absolut. I a vegades una sola vida mou tot un estat i recursos i la preocupació de la gent. La vida humana és sagrada, però què passa quan la preocupació passa d'una vida sola i anem a 200, a 1.000, a 60.000, a 150.000 o a 300.000, que no són números a l'atzar, són números dels conflictes reals actuals. Que ens trobem amb que, com ho valorem? Si una vida sola, quina és la quantitat insuportable? És impossible, no hi ha criteri. Estem en una situació bastant desconcertant i desconcertada. I l'última pregunta és, estem educant els nostres fills, les nostres generacions futures, en el rebuig a la violència? A través de l'educació podem aconseguir que la violència resulti gratificant o repugnant. Es pot fer això. Es pot fer. Ho estem fent a través dels mitjans, de l'escola. Els valors oficials no, però allò que s'assumeix realment no ho sembla pas. N'haurem de continuar parlant.
I pensarem i continuem parlant-ne. Gràcies, Pere Martí. Bona setmana.
Fins a la propera.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 11:45. Fem un breu repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos reitera el seu compromís amb l'habitatge social. L'Ajuntament d'aquest municipi valora positivament que el dispositiu de desnonament executat dijous a l'Avinguda dels Països Catalans s'hagi desenvolupat amb total normalitat i sense incidents. L'actuació judicial ha permès el desallotjament de 9 habitatges ocupats des de fa més d'una dècada i s'ha dut a terme sota la coordinació dels Mossos d'Esquadra amb la col·laboració de la policia local. Des de l'Ajuntament es recorda que encara queden diversos habitatges ocupats i que les persones que hi resideixen es troben actualment en un procés de moratòria mentre s'avalua si compleixen els requisits de vulnerabilitat social i econòmica. En aquests casos i d'acord amb els protocols establerts, s'està treballant per determinar si poden optar a un lloguer social. Els immobles desallotjats passaran a ser gestionats ara pel CEPE, que podrà destinar-los habitatge públic de lloguer assequible, una necessitat prioritària al municipi davant la gran demanda d'habitatge social existent. Tornen els xecs Cunit fins al 14 de desembre. Avui comença la campanya de xecs descompte 2025 que ha desplegat un any més l'Ajuntament de Cunit per tal de donar suport directe al teixit comercial del municipi. La campanya finalitzarà el dia 14 de desembre coincidint amb les primeres compres de la campanya de Nadal i Reis. L'Ajuntament de Cunit destina 44.000 euros amb un total de 4.400 xecs de 10 euros als establiments adherits a la campanya. Els xecs es poden descarregar l'adreça de correu electrònic que es facilita un cop fet el registre al web xecs.cunit.cat. Els usuaris rebran un màxim de 4 xecs descompte de 10 euros per persona i tindran un termini de 7 dies per bescanviar-los en qualsevol dels establiments adherits. Els xecs podran ser descarregats per les persones majors de 18 anys. Experts internacionals debaten microbiota i epigenètica al Congrés AC de l'Enologia i el CABA. El passat divendres, l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, el regidor de Turisme i president de l'Associació Catalana d'Enòlegs, Pedro Campos, i el director general de l'INCAVI, Joan Jané, van inaugurar el Congrés Internacional AC de l'Enologia i el CABA 2025 al Celler de la Fassina. Amb el lema Microbiota i epigenètica, la intel·ligència adaptativa dels organismes del vi, el Congrés va explorar com la microbiota i l'epigenètica influeixen en les característiques dels vins. Més de 200 enòlegs i enòlogues de tot el món van seguir les sessions en línia. L'esdeveniment, organitzat per l'Associació Catalana d'Enòlegs, el Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya i l'INCAVI, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Sadurní, va oferir als professionals noves perspectives sobre terrer, vinya i adaptació dels organismes del vi. I la Fundació La Caixa renova el seu suport a Empert. La Fundació La Caixa, a través de CaixaBank, ha signat un conveni de col·laboració amb Empert, a través del qual l'entitat rebrà un donatiu de 5.000 euros destinats a donar continuïtat al projecte de transport i acompanyament de pacients oncològics de l'Alt Penedès. L'acte va tenir lloc a l'oficina Estor de Vilafranca i va comptar amb l'assistència de representants de l'entitat financera i amb Joan Ríos i Joan Santacana en representació d'Empert. Amb aquesta renovada col·laboració, Empert continuarà donant el servei diari de transport i acompanyament de pacients oncològics dels 27 municipis de l'Alt Penedès que han de rebre tractament de radioteràpia a l'ICO, a l'Institut Català d'Oncologia.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 11:45. Thank you.
Now the end is near.
Cada 15 dies, els dilluns, esperem amb molta il·lusió la visita de la Montserrat Ferraro, coach i psicòloga, que ens acompanya amb aquest Com ser tu, el Penedès en xarxa. Bon dia, Montserrat.
Bon dia a tots i a tothom.
Avui parlem de medicació, medicació fàcil, de la qual se n'abusa.
Mira, és molt important.
És una reflexió avui, més
sí,
que res,
sí,
oi?
Sí, és una reflexió. Evidentment, sabeu que els psicòlegs no mediquem, diagnostiquem estructures i traumes i situacions psicològiques. Des que vam fer el Real Decret, l'any 2000, ¿vale? Perquè és quan la psicologia, per fi d'una punyetera vegada, va passar a ser una ciència sanitària i les formacions són en neuropsicologia i complementaris, igual que la que jo vaig fer, que és de psicofisiologia, en el seu moment, i d'anatomia de la consciència, que en vaig formar part. Aleshores, què vull dir amb això? Vull dir que no estem aquí pretenent dir que som experts, però en farmacologia, ¿vale? Perquè els metges tampoc ho són els farmacòlegs, ¿vale? Els que han estudiat farmàcia, però sí que és veritat que avui en dia s'està fent un ús massa extrem de benzodiazepines, antidepressius, etcètera, etcètera, etcètera. I no solament per psiquiatres, que ja està bé que hi hagin certs psiquiatres que surten en les línies i en Instagram dient que no fa falta tanta medicació. Jo els hi agraeixo, perquè com a professional he treballat amb psiquiatres de l'alçada d'un campanar i que són molt, molt conscients que la medicació no és la solució. La medicació ajuda. Però també és veritat que en un moment donat s'està utilitzant la medicació a dojo. Aleshores,
en algun col·lectiu específic o en general?
En general. La gent, per exemple, té un adolescent. Ja, ja fa anys, amb el tema dels ninis, ja passava. Vull dir, els xavals no estudiaven, no eren rebels a casa, el portaves al psiquiatre, et receptava un antidepressiu o una benzodiazepina, estava més calmat, però després ni estudiava ni treballava. I vam tenir tot el procés dels ninis, que va ser prou famós. Què succeeix? Doncs que una medicació el que fa és distanciar les situacions de dificultat, d'acord? I et dona una certa tranquil·litat. Però, clar, molts cops hi ha un extrem de medicacions que no són necessàries per un tarannà que t'has de currar tu psicològicament. Si realment tens una alteració molt forta, molt forta, molt forta, i estàs donant cops de puny a tothom, doncs potser sí, però ara mateix tinc una clienta que plora i li dic, com deia la meva àvia, de plores, si plores menys que pixaràs, vol dir que treu cap a fora, ves traient, plora i la veig, perquè té els altres episodis de, bueno, doncs amb el pis B, perquè és una separació, ¿vale? En el pis B, ara ja m'he comprat en l'altre pis, i llavors té els altres episodis, però la família empenyent-la en que prengui antidepressius quan està venint a treballar al psicòleg. I dic, home, per sort he aconseguit que no els prengui. Perquè és que l'antidepressiu, a més, no és un laser que la venen sense la farmàcia, sense medicació, que et calma una mica, que et tranquil·litza. No, no, és que te la prens i al cap de 2 setmanes ha de començar a fer-te efecte i, a més, et crea una alteració en el teu propi sistema.
A la química, no?
Clar, és una alteració quan resulta que en aquell cas no la necessites. Quan hi ha situacions que necessites, no dic que no, però és un abús. Perquè per què ho feia la família? Per què li han insistit? Perquè així no molestava tant. És una persona gran, és xerraire, està cabrejada, està en la fase de desesperació, de la separació de la seva parella, no entén res, o està com digerint i de tant en tant li surt la vena. I llavors aquesta vena l'estem treballant perquè té els seus factors emocionals apresos de la seva infància i ho estem treballant, perquè la família s'ha afartat i l'enviava directe a que prengués un antidepressiu.
Per tant, si és la família qui l'empenyia, és una cosa, un tòpic que està molt instaurat, no? A la
massa
societat,
instaurat.
Que la pastilleta cura.
Massa instaurat. També tinc casos d'adolescents que, per un desengany amorós, han anat al metge i centres de capçalera, no estem parlant ja ni de psiquiatres, receptar un antidepressiu. Diuen, no, és ansiolític i poc d'antidepressiu.
Per un trencament amorós a un
adolescent. Sí, estic desesperada per coses d'aquestes, però ja fa anys.
Si no passes aquesta primera depressió,
per l'amor de
Déu, què passarà amb tot el que vingui, no?
Per l'amor de Déu. I després el que és més difícil és que un cop, per explicar aquest cas, he tingut diversos, però per explicar un cop aconsegueixes realçar, perquè està prenent el medicament aquest, que em sembla que l'altre dia va sortir un programa per televisió i ja sortia el nom, d'acord? ¿Vale? Aleshores està prenent l'antidepressiu aquest, que realment malmès, és un mal matador, i aleshores aconseguim pujar la línia. No deixarem els estudis, perquè els havíem deixat una mica de banda. Els profes estan d'acord perquè és un bon estudiant. La noia anava al mateix institut, vale? Aleshores, clar, aconseguim recuperar les nostres assignatures a nivell de parlar amb els profes. Aconseguim, així de vacances, que amb un tiet parli una mica i treballi una mica les matemàtiques. Aconseguim tot. Arrenquem, anem a classe i què passa? No tinc la mateixa capacitat de memòria que abans. Perquè la medicació no em deixa registrar la memòria.
Afecta la memòria.
Evidentment que afecta la memòria. Per tant, jo és que estic al·lucinant. Ja fa anys, estic molt enfadada. Ho sento molt dir-ho així, perquè un jove que pot gestionar el seu desengany...
I que ha d'aprendre a fer-ho, no?
I ha d'aprendre a fer-ho.
Perquè n'hi haurà més de desenganys amorosos.
Clar, i que és com la pel·lícula aquella Moulin Rouge, o sigui, més que amar, lo importante es ser correspondido. Vull dir, això ens passa a tots. A mi m'agrada un i resulta que jo no li agrado. Jo li agrado amunt i quina pena, perquè si m'agradés és un bon partit. Què vols que et digui? Vull dir, és així, ser correspost. Això també passa amb el sexe. No tothom arriba a l'hora, sempre. No us penseu que això és una meravella. Aleshores, clar, és la vida. Aleshores, li fotem una pastilla? Home, no.
I acaba afectant la seva capacitat memorística.
Home, clar, llavors, un cop hem pujat tota l'ànima, hem pujat tot, quan l'afecta la capacitat memorística no puc retindre, no tinc el mateix sistema que tenia abans, fins que no deixi la medicació. I llavors, què passa? Que és una medicació extremadament enganxada, que diuen, ah, no, si no és tan antidepressiu, però si no, però és antidepressiu...
Crea addicció.
I creen addiccions, clar. I s'ha de manejar progressivament. Qualsevol cosa d'aquest tipus s'ha d'anar deixant progressivament. Aleshores... que tenim la dificultat servida en bandeja. I és molt fàcil perquè, com la criatura plora o com mareja a casa, quan dic la criatura és una criatura adolescent, ¿vale? Resulta que, clar, la solució és va, pues que em prengui la pastilla i ja està, no?
I estigui feliç.
I estigui feliç.
I tonta.
Exacte, i distant. I també m'ha passat amb la mateixa medicació amb moltes persones i amb una persona gran. Ostres, de pors que tenia recuperada, també havent superat malalties d'un altre tipus, endavant i tal, tot ho vam col·locar a lloc. Hasta massatges li havia fet jo, perquè vinc del món esportiu i sóc entrenadora i sé fer massatge, i em deien, tu, oh, psicòloga, fas massatge? Dic, noia, si cal. Doncs perquè la veia tensa, una senyora gran, la veia tensa, el seu marit diu, ai, ha sortit molt millor. Sí, clar, a veure, treballem psicològicament i tu veus una mica el to muscular, intentes ajudar, suavitzar i tal. Doncs, escolta, a partir d'un punt, és que no sé què em passa perquè no tinc ganes de fer menjar. Dic, bueno, tu fes-lo. No tinc ganes de fer no sé què. Bueno, si pots fer-ho. Sí, clar, perquè amb el que hem entrenat sóc capaç de ser conscient que fer-ho em fa un bé. Però em falta aquell, saps? Aquella esma de dir, vinga, vaig a fer el dinar. Vinga, aquella il·lusió, que és el que jo treballo també amb les tècniques, la il·lusió és energia, són ganes, és com una mena d'empenta interna, que no fa falta que tinguis una il·lusió bestial per fer alguna cosa, no, és com una mena de ganes, ¿vale? un moviment energètic una mica interior, que fas, vinga, va, sí, ¿vale? Pues això s'ho carrega, la medicació, i aleshores també em va costar moltíssim parlar, fins vaig poder parlar amb la psiquiatra, vam fer un canvi, es va minimitzar, perquè sí que potser ella necessitava, però no tant,
menys dosi.
Aquesta que concretament va sortir a la televisió parlant de que, sisplau, que aquest ho estan utilitzant no massa frivolitat la gent i va donar el nom i tot, que no el donaré ara, no sigui cas que us enfadeu.
No donem idees.
Exacte, no donem idees, però aleshores, bueno, pues clar, pues li vam treure això i la dona, oli molt llum, s'estan anant de vacances, ara van aquí, ara surten amb els amics, ja li havia donat la volta a tot, però això era un freno. Freno per la memòria, freno per l'esma. Llavors, a què estem jugant, senyors metges? Vull dir, està molt bé, que a mi m'ajudin a distanciar-me dels problemes, però no per tota la vida. Encara recordo quan va sortir el de Llonsis, el Colín, el Prozac, ¿vale? Que va sortir el llibre de Más Platón y Menos Prozac, en el seu moment, doncs el moment que va sortir en primera instància el Prozac, resulta que portava serotonina sense dopamina. I va sortir una investigació que deia que la serotonina i la dopamina sempre El cervell te la donen juntes. Explico. La serotonina és les endorfines que ens fan veure les coses lluny, perquè no t'afectin tant. I la dopamina és la que fa que tinguis velocitat de reacció. Vale, ho veig lluny, però bueno, vaig fent. És dir, seria la serotonina la que fa que tota la informació d'una neurona passi a l'altra sense que es quedi res pel camí, perquè realment vegis les coses en distància, t'ajuda a que puguis veure tota la informació, però sin prisa, però sin pausa, que és el que et dona la dopamina. La dopamina és la de la velocitat de reacció.
Aquesta empenta necessària.
Exacte. Vull dir, la dopamina ajuda que tota aquesta informació no trigui un any a passar, sinó que vagi passant tota i tingui la seva velocitat. Clar, llavors van tindre que canviar la fórmula del Prozac, i ho recordo com si fos ara. Van canviar la forma del Prozac, van llançar un altre tipus de Prozac, i hi ha moltes d'aquestes medicacions que tenen un excés de serotonina, que és la hormona de la felicitat, però sense les condicions de dopamina que necessiten tenir. Aleshores, aquestes combinacions no ajuden, perquè necessitem, el nostre cervell és savi. Aleshores, ajudar una mica el cervell fins que es col·loqui és ideal, però he de saber-lo col·locar. Jo he treballat en drogadiccions. La drogadicció et fa flipar i sentir-te fora de tots els problemes i happy flowers. I després, quan es passa l'efecte, tota aquella merda es queda dintre de la neurona. Amb medicacions et fa flipar, també, si vols, vale? Solament que no és merda, perquè està feta perquè tu ho processis i el teu cos ho expulsi en el seu moment. Però et torna tonta o tonto, perquè ja que ho fa la pastilla, no ho fas tu. I llavors cada vegada ho fas menys.
Desaprens
a fer-ho.
A fer-ho.
Exacte, desaprens a fer-ho, ja t'ho fa la pastilla i cada vegada això és el que genera la dependència.
Sense la pastilla no en saps.
Per tant, som còmodos, vale? Que és la comoditat que genera la medicació.
Hi ha una altra qüestió també que, arran del tema, em comparties una entrevista amb la psicòloga Marian Rojas.
Sí.
Que deia que hi ha una cosa que l'amoïna, i és que cada vegada més costa separar la línia, una línia fina que hi ha entre tristesa, apatia i depressió, no? I ella insisteix que el problema no sempre és químic o clínic, sinó que també hi ha factors emocionals i vitals.
I m'encanta. Jo he parlat amb la Marian dient-li que m'agradava molt les coses que transmetia en molts moments, perquè jo m'he trobat gent que em venia i em deia: tinc una depressió, no sé què, no sé quantos tinc, una depressió, i sortia...
És que més aviat ens autodiagnostiquem,
sí,
no?
Sí, sí, exacte. I sortia d'allà i deia: pues no la tinc, no? I li deia: home, jo crec que no. Tens motius per estar deprimit, però no tens una depressió. Si tenim motius per estar deprimits, perquè m'ha passat això, m'ha passat l'altre, no sé com fer-ho, però anar a buscar un professional, de dir: mira, les coses emocionals les tinc massa a sobre. Que això és el que fem nosaltres també com a professionals, anem amb un company. Les tinc massa a sobre, necessito algú que me les ajudi a veure-les en distància, perquè estic veient massa subjectiu tot i em poso nerviosa o nerviós. Aleshores, vas amb algú que t'ho ajudi a veure en distància i et dones compte que tens una situació difícil, però quan comences a veure una sortida, ja no estàs en circuit tancat sense pensar que no pots sortir, que això és el que et dona la depressió. Depressió és: me voy para abajo, no sé com salir.
En bucle, no?
En bucle. Aleshores dius: pues buscar, no? Vull dir, quan tens una dificultat laboral o una gestió de negocis, has de buscar la sortida, no? Pues bueno, quan hi ha una dificultat, busquem la sortida. Aleshores, busca un professional que t'ajudi a veure la sortida, i no ens creiem tan fàcilment que tenim una depressió. Marian, en un podcast que posava, deia que hi ha molta gent que té la vida buida, no? I llavors es deprimeix. Bueno, es deprimeix. Realment té una falta i manca d'activitat a la seva vida. I després el nido vacío, que dius: ai, me deprimo. O la depressió postpart, que li diuen, que em sembla que un cop ja vam parlar amb aquesta emissora, de dir: si els homes parissin, segurament la depressió postpart no existiria, perquè ja haguessin buscat solucions per no sentir-se sols, donar de mamar cada 3 hores, no poder fer l'activitat que fa la parella i sentir algú que també està cuidant-los. Vull dir, a veure, no és que tingui depressió postpart, és que me deprimo, perquè a sobre de què he passat un part, resulta que no puc veure les activitats, voldria ara anar aquí, voldria fer allà i no puc. Aleshores, sé que és temporal, però clar, de cop i volta la il·lusió per tenir una criatura i veure un efecte paret i que l'altre se'n va a treballar i se'n va aquí
segueix la seva
i segueix la seva vida, dius, a veure, esto va ser per sempre? Vale, no és per sempre, però que molts cops li diem depressió quan no és. Aleshores, i el niu buit, com deia, s'apareixen... I ara què faig? Doncs pues vinga, activitats esportives, vinga, anem a sortir, vinga, anem a fer... Vull dir, necessites recursos...
Il·lusions, no?
Clar, il·lusions, ganes, gestionar la teva energia, vull dir, retribuir-te-la cap a tu, hi ha moments de tot, aleshores no podem confondre un moment depressiu de la teva vida amb una depressió real. Aleshores, què succeeix? Doncs pues que vas i dius, estic deprimida, i et donen antidepressius.
Medicació fàcil, que dèiem a l'inici, no?
I llavors, com soluciones el buscar una solució? Perquè ja no estàs per la labor. Perquè ja dius, mira, no sé, me n'he oblidat, com em sento bé. Però després no tinc ganes, eh? Has d'anar al gimnàs. Bueno, sí, vas igual. Ja faré. A mi em desespera. Vale? A mi, sincerament, em desespera. I agraeixo moltíssim que molts professionals, i més de l'àmbit mèdic, siguin capaços de verbalitzar aquestes realitats que des de la psicologia ja fa anys que intentàvem deixar present, i per això la batalla, perquè els psicòlegs puguin diagnosticar en l'àmbit clínic, en l'àmbit hospitalari, també a nivell de despatx privat també, però en l'àmbit hospitalari era difícil, i això és algo que ajuda a que, si professionals es posen molt més d'acord, això sempre, sempre beneficiarà la salut de les persones.
La Marian Rojas diu una frase que té molta força, que diu, quan perdem les il·lusions, se'ns arruga el cor.
Clar que s'arruga, i a més també, si no plores, hi ha una frase de la Susana Tamaro, que és un llibre que es ve on et porti el cor, que a més és escrit per un adolescent, però la protagonista és una àvia. I hi ha un moment que diu que les llàgrimes que no surten cap a fora és com la calç que s'incrusta amb la rentadora. I les llàgrimes
gràfic, també,
que no surten cap a fora se t'incrusten al cor.
I embussa, no?
I embussa, i tens que plorar. Hem de poder plorar, hem de poder expressar-nos. Jo, la il·lusió és un dels elements. Quan treballo en tècniques de relaxació és serenitat, seguretat i il·lusió. La il·lusió és la força, és l'energia. La il·lusió no és, ai, tinc il·lusió per anar de viatge. No, no, la il·lusió és de cada dia.
De llevar-se i de tenir il·lusions diàries, no?
La il·lusió és l'ansietat en la seva millor versió. Perquè la il·lusió és, tinc ganes de fer, què faràs? No tinc ni idea. Si tinc un horari, sí, però si no tinc, m'aixeco. I fer, actuar, viure, estar present.
Per tant, hem de buscar-nos aquests petits objectius que ens generin il·lusió, no?
I donar-nos en compte que viure és una il·lusió fantàstica que a vegades no en som conscients.
La principal.
Exacte. Estar viu, donar-nos en compte, ser conscients de que et pots aixecar un dia i que pots dir, què fas? No ho sé, però alguna cosa faré. Vull dir, perquè és festa i dius, mira, no hem planificat res, improvisem avui. Vale? Si és feina, ja saps on tens que anar i tal. Però també és veritat que et pots buscar un al·licient diferent o fer una cosa diferent, que això ja entraríem en una altra dinàmica, que són les necessitats psicològiques, que és important cobrir-les cada dia. I una d'elles és viure emocions diferents o experiències diferents.
Això és una necessitat?
Necessitat
vital?
Psicològica, vital, sí. Perquè a vegades pot ser tocar la guitarra, que dius, hosti, fa mesos que no l'he tocat. Home, no és diferent, però aquell dia sí, trenques la rutina. És molt important trencar les rutines. Al igual que és important fer rutines pels esportistes per mantenir una seguretat, o altres moments és important trencar-les. Llavors, aquí venim en què moltes vegades la gent es pensa que les coses s'han de fer d'una manera o s'han de fer d'una altra. I dius, o una o l'altra, però dependrà del context. I amb això faig ús d'aquella frase típica del refranero popular, no por mucho madrugar amanece más temprano, la sé en castellà perquè la deia la meva àvia, o quien madruga Dios la ayuda. Diu, i per què les dues? Perquè les dues tenen raó. Que és el que dèiem. O sigui, tu pots veure les coses d'una manera, els pots veure... Depèn de què? Del context. Del context i de les teves necessitats en aquell moment. Per tant, no, és que les coses es fan així. Depèn. Tot és relatiu. És veritat que tenim que tindre una sèrie de cànons d'actuació per treballar en equip, perquè, clar, si no, es conirien al nostre aire. Però hem de mirar sempre el context i respectar sempre les individualitats dintre de cada context per poder entendre'ns, perquè si no la comunicació seria zero. Per tant, si voleu guanyar en comunicació, intenteu ser una mica més empàtics, una mica més assertius, i comprendre que hi ha altres realitats a part de la meva, i que jo em puc comportar d'una manera o d'una altra, depenent dels contextos. i això et dona una gran variabilitat per no ofuscar-te i no obsessionar-te en que les coses han de ser així. Que això em trobo molta gent. És que això és així. Depèn.
Moltes gràcies, com sempre, Montserrat Ferraro. Esperem amb ganes que torni. Serà d'aquí 15 dies. Que vagi bé.
Igualment, gràcies.
Marxem, posem punt i seguit aquestes 3 hores de ràdio perquè demà ens retrobarem a les 9 i 6 i, entre altres qüestions, parlarem de multireincidència i de seguretat ciutadana. Hem convocat diversos alcaldes i regidors penedesencs perquè hi diguin la seva. I, com sempre, ens agrada marxar amb música, amb bona música, com aquesta cançó nova de Baba Mala que es diu Sentirme Especial. Fins demà. Me siento especial.